Al matí, informació, reflexió i entreteniment. Consumint consciència.
Ja tenim l'ambaixador reial, ho explicàvem, instal·lat a la Casa Duran per recollir els desitjos dels més petits de la ciutat. Des de l'entitat Sabadell Kilòmetre Zero, avui ens fixarem en els regals de Nadal i més concretament en les joguines. Han de ser educatives, qui les ha d'escollir? Els nens també poden rebre experiències en lloc de jocs? I reflexionarem fins les 12 amb el Josep Alzinet. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Josep.
Molt bon dia, Mireia, molt bon dia als nens.
Comencem per aquesta idea que apuntàvem, Com han de ser les joguines? A veure, perquè aquesta és una gran reflexió, no? Hi ha aquella regla dels tres regals, no?, que ens diu allò de un regal que necessitin, un regal que vulguin i un regal educatiu. Això dels tres regals, només que tinguis un d'avis per banda i els tiets per banda i tot, és impossible, Josep. A veure, com ho hem de fer? Com han de ser les joguines?
Sí, a veure, abans de parlar de caracteritzar les joguines, una premissa. Des d'una perspectiva de quilòmetre zero, que sí, vam aprendre de les jornades que vam fer l'any passat, és que el joc per l'infant, pel nen o la nena, és un aprenentatge de vida. Pot tenir també una dimensió d'entreteniment, pot tenir una dimensió d'evasió, però bàsicament és aprenentatge de vida, com ho és amb totes les espècies. Per tant, passa a ser un element central en el procés de creixement. Des d'aquesta perspectiva, quan diem quina joguina, doncs mira, això que deies d'un que vulguin, un que vulguem, l'ideal és la negociació, és a dir, introduir per un cantó la voluntat del nen o la nena, així com també tot el nostre coneixement sobre les seves necessitats de joc i de vida. Per tant, des d'aquesta perspectiva, primer és una negociació i la carta ha de sortir d'aquesta negociació. Per tant, tot el que demanem en joc, totes les energies que invertim en joc, amb jocs i joguines, convé que responguin a aquesta primera premissa. Una segona, l'edat. Hem de tenir en compte l'edat, hi ha una determinada seqüència. Una seqüència que podria venir caracteritzada per començar en les primeres edats per una manipulació i una motricitat, seguint per la imaginació, la creativitat i, per tant, aspectes ja més globals, més holístics del desenvolupament de la personeta i acabant per tot el que fa referència al joc col·lectiu, introduint aspectes de com la cooperació o la competitivitat. En qualsevol cas, aquesta joguina, per tant, si ha de ser per una activitat que és significativa en el creixement del nen o de la nena, sí que vam aprendre que ha de ser incentivadora. És a dir, una joguina que fomenti aquesta participació significativa del nen o la nena, sense deixar de ser divertida i, sobretot, sense deixar de ser segura. Són característiques que hem d'introduir en tot el que fa referència a la selecció, com els valors que porta implícit aquesta joguina.
Clar, són molts aspectes i molts diferents i tots a l'hora de combinar. Primer, anem una mica per parts. M'explicaves aquest, la carta de sortir d'una negociació, és a dir, hem de defugir d'aquelles cartes en què el nano s'asseu davant del catàleg de joguines, bolígraf en mà i selecciono, no? Hem d'explicar també el que hi ha al darrere, que encara que hi hagi una màgia, no tot pot ser, no? No tot és possible.
Efectivament. És a dir, l'opinió del nen o de la nena és fonamental, però, com dic, hi ha d'haver una negociació i nosaltres hem d'introduir-hi criteri. De fet, una de les característiques és que menys joguines és més qualitat. Però el menys joguines significa més temps en la selecció. A l'escriure una carta de Reis no són 5 minuts. Ara, això sí, ha de ser més curta. Però cada un dels seus elements han d'incorporar més negociació, més reflexió, més informació, més criteri. Aquest seria un element central. Tenint en compte una cosa, i és que les joguines passives, és a dir, Jugar és una activitat, no és només acció. Llavors, les joguines passives, les que poden generar acció però sense que el nen o la nena hi posin més que energia, són un tipus de propostes que poden generar addicció.
Com ara? Dóna'm un exemple.
Sí, tot el que és qualsevol joc que comporti observar, mirar, la màxima expressió, qualsevol activitat en què el nen seu i mira. Uh-huh. Però també hi poden haver jocs molt mecanitzats que el nen el màxim el que fa és apretar un botó perquè comencin a passar coses sense que interactuïn. Uh-huh. Clar, si dèiem que el joc és aprenentatge de vida, un joc passiu és aprenentatge per una vida passiva. Ho hem de tenir clar. Com hem de tenir clar que el joc porta incorporat el conflicte, orientacions de gènere, interaccions, i cada una d'aquestes característiques poden tenir determinats biaixos. A l'hora d'incorporar a la llista de reis una joguina, també s'han de tenir en compte aquests valors. I que cadascú seleccioni de manera conscient i responsable què hi posa a la llista de reis o què compra durant la resta de l'any.
Efectivament, més enllà del Nadal, no?
Aquests són elements que entendríem des de consumir amb consciència i responsable, serien elements fonamentals a l'hora d'aquests moments d'elecció.
Clar, en aquest sentit, també és important, ara ho deies, el biaix de gènere, no? Això com es gestiona? Perquè a vegades és fàcil que tot et porti, no? Que si tens un nano acabis comprant determinades coses o acabis enfocant-ho tot cap a determinades coses i acabis dient, no, és que el nen bàsicament juga amb pilotes i cotxes, i dius, ja, però el nen té alguna cosa més que no siguin pilotes i cotxes per jugar, no? I la nena al revés, no? En aquest sentit també hi ha una part de responsabilitat dels pares de potser alguna cosa que encara no l'hagi, tot i que ell no l'hagi demanat o ella no l'hagi posat a la carta, com a pares fer aquesta part de dir, val, això no ho ha demanat, però fem aquest exercici a veure què passa, no? Si, per exemple, tenim un criu i el dia de Reis apareix una nina a casa, no? A veure què passa, no?
Dèiem que ha de ser l'opinió del nen o la nena és molt important, però no és única. Aquest és un exemple. És a dir, com a adults responsables del procés de creixement de la criatura, hem de conèixer, hem de tenir una posició sobre què cal per a aquest procés de creixement. Per tant, una decisió com aquesta que comentes podria ser perfectament adequada a l'hora d'elaborar una llista de reis. És a dir, una negociació en la que entren tots els criteris, els de la voluntat del nen o la nena i les intencions, des d'una perspectiva d'educació, per tant, de procés de creixement, que l'adult interpreta que el nen o la nena li cal, necessita, li anirà bé. I que prengui les seves decisions posteriorment.
Mm-hmm. Clar, llavors, parlem també d'un altre aspecte que ara està, jo m'atreviria a dir, molt de moda, i em corregeixes si no és així, Josep. Joguines que ens ajudin a parlar de les emocions o a expressar emocions, no? Que les criatures també vegin aquest ventall de les emocions, que és un aspecte doncs, que els costa molt, no? Identificar què els passa i saber-ho explicar als pares, no? També, o als educadors, o qui tinguin al davant. En aquest sentit, hi ha joguines també que poden fomentar aquesta qüestió de treballar les emocions? Més enllà dels contes, que és el que se m'acut a mi ràpid i corrents?
Ai, no. El joc, tot el joc, és que el joc és vida, i la vida és emoció i sentiment. Tots els jocs estan farcits de situacions que generen emocions. I, de fet, quan defensem que l'adult, o sigui, entenem que l'adult com a consumidor de joguina no només s'ha de quedar en el fer la llista de reis, sinó que ha de participar en els espais de joc, no amb tots, perquè hi ha joc sense l'adult, per la criatura, però participar també en l'espai de joc, és perquè un dels aspectes fonamentals és que en els espais de joc es manifesten emocions. I és bo que en qualsevol joc l'adult sàpiga posar nom a situacions vinculades a emocions de frustració, d'enuig, d'alegria, de satisfacció, etc. És a dir, és molt bo que en l'espai de joc com a aprenentatge de vida, no importa quin tipus de joc, l'adult hi participi justament per identificar aquestes emocions i fer que el nen o la nena les identifiqui també i els hi posi nom. I per tant, no és que hi hagi d'haver joguines explícitament orientades a les emocions, sinó que les emocions i els sentiments són presents en el joc perquè el joc és vida. Per tant, creant a partir de jocs i joguines que deixin espai a la implicació del nen o la nena, apareixen el nen i la nena de manera integral. Per tant, apareixen les emocions i apareixen els sentiments. I la nostra participació ha de facilitar, entre altres coses, la identificació d'aquestes emocions per part del nen o la nena. Per exemple, els jocs competitius. A veure, la competició és present en la nostra vida. I, per tant, els jocs competitius és bo que apareguin. Són un element més. Què és molt interessant? Observar quin tipus de reaccions emocionals i sentimentals generen el nen o la nena a la competició. I el que passa a partir de la competició. Perquè així s'hi pot intervenir i, per tant, introduir un element de formació, un element de creixement amb una participació significativa per part de l'adult. Per tant, coses específiques. Les emocions tenen joguines específiques? No. El joc sempre té emocions si és un joc que realment és aprenentatge de vida.
Clar, però aquí hi ha un aspecte que traspua d'això que estàs dient, que és que, com a pares, això implica que no pots deixar el nen allà jugant i tu posar-te a fer una altra cosa. Has d'estar pendent perquè quan ell tingui una emoció, compartir-li i dir-li ara el que t'està passant és que tens una frustració o que tens o que estàs enfadat o no cal.
No.
Val.
Les criatures juguen amb adult o sense adult i s'introdueixen al món, a la vida, amb adult o sense adult. L'únic que s'hi passa és que si dediquem a jugar amb els nens, nenes, ho hem de fer de veritat, no fent simultànies. És a dir, el temps que tinguis t'hi dediques. I aquells moments són els que tu t'introdueixes, no només amb les emocions, amb tot de manera holística, perquè el joc és vida i la vida comporta emocions i altres coses. També significa aprenentatge lingüístic, aprendre a parlar. Per això és bo que quan parlem en el marc dels jocs, bé, tot arreu, però en particular en els jocs, utilitzem un llenguatge senzill i adaptat a l'edat, però no desfigurat,
sí, sí.
Ha de ser un llenguatge normal, com la introducció d'habilitats matemàtiques o logístiques, espaials o musicals, o el que tu vulguis. És a dir, són plantejaments holístics, no aïllats, no avui fem emocions, no.
T'entenc. Però sí que hi ha un altre aspecte, no, en tot això, que és el paper que juguen els pares o no quan la criatura està jugant. És a dir, les criatures juguen amb adults o sense. Però què han de fer els pares perquè aquest joc es converteixi en tot això que explicàvem ara, no? Que aquest joc també tingui aquest aspecte de que hi hagi aquest aspecte doncs, d'aprenentatge i d'entreteniment alhora.
D'entrada, mai assolir el protagonisme del joc. El protagonista qui gestiona el joc és el nen o la nena. També, a veure, deixar el dret a equivocar-se el nen o la nena. O sigui, el joc, si és aprenentatge de vida, una de les eines d'aprenentatge fonamentals és l'error i el cicle assaig-error. Tu pots introduir elements per donar petits suports per sortir del bucle, per facilitar-li trobar una sortida, però no substituir-li, no treure-li el dret a equivocar-se i el dret a la cerca de les solucions. Per tant, és un segon terme molt actiu per tu, realment per l'adult, tens una activitat, diríem, exigent, però no de manera presencial o de manera evident. Tu no pots usurpar el protagonisme que el nen o la nena té en el joc i el dret que té a que el joc li generi situacions que tinguin connotacions emocionals, connotacions sentimentals i connotacions de tot tipus que li permetin anar entrant en una interacció que és un procés de creixement absolutament normal i, a més, molt eficaç.
Per tant, el rol dels pares ha de ser, si pots estar-hi al 100%, posa-t'hi, Si no hi has de poder estar al 100%, potser que et dediquis a observar i el deixis jugar. Seria això?
No, no, perquè observar és molt intens. No, no, és que deixar-lo jugar sempre. Observar sempre que puguis. Perquè quan observes és quan no pots fer simultànies. Deixar-lo jugar, o si t'hi poses, si observes, si facilites, si resols els temes logístics, d'espais, de temps, d'elecció de joguina, del que tu vulguis, si fas això, ho fas, i ho fas a totes, el temps que puguis, però a totes, no a mitges tot, perquè llavors no acabes no fent res i pots arribar a ser un destorb.
Anem al rol, també, de posem-nos el dia 6 al matí, d'acord, ens llevem, hi ha X regals, obrim un paquet, el pare què ha de fer? El pare-mare. Ha d'explicar-li al seu fill com es juga, ha de deixar-lo i que el seu fill pensi com hi jugaria, que faci volar la seva imaginació. Quin és el rol que hi ha de tenir?
Com sempre, això depèn molt de l'edat i depèn molt de l'autonomia del nen o de la nena i això. Però sempre és fonamental que el nen o la nena primer es faci seu el regal. Clar, aquí és on entraria el tema aquell del menys és més. Si hi ha 6 joguines, o 6 jocs, o 6 paquets, és impossible que el nen es faci seu. Re. Acaba, està obrint un paquet i està pensant en obrir l'altre. Si hi ha una quantitat raonable de joguines, i per tant de jocs implícits, és quan pots deixar una mica de temps perquè reposi la idea, perquè obri la caixa, s'ho miri, i a partir d'aquí tu introdueixis l'ajut que creguis per anar facilitant aquesta introducció. Però la iniciativa, des d'obrir el paquet, l'ha de portar el nen. Però ha de tenir condicions per fer-ho. Insisteixo, si hi ha 6 paquets per obrir, obrirà els 6 paquets. Però no obrirà no s'introduiran les 6 joguines.
I quin seria el número adequat de regals?
No, això...
Clar, perquè és complicat, eh?
Sí, home, clar, perquè realment allò que deies tu del número 3, jo no m'atreveixo a posar números, però el que sí és evident és que si hi ha... quina és la capacitat que tu tens... en un temps purament normalitzat, tot i que els nanos són bastant més àgils que nosaltres, que els adults, però quin és el temps que tu tens per poder-te introduir? És a dir, no, tu deixa, si tu tens tot un matí per obrir 6 paquets, val, doncs un, ara estic en mitja hora fins que... Però si el nen veu el paquet al costat, se n'anirà a l'altre paquet. Per tant, el número està molt condicionat al temps, que normalment aquests dies és poc, i el que és segur és que més de 2 o 3 joguines condicionen significativament la possibilitat de que aquestes joguines se les faci seva. Si no són joguines que exigeixen molt poc, allò que dèiem de joguines passives, que al final el que ofereixen és molt poca cosa, molt poca possibilitat d'interacció. Llavors, com si n'hi vols posar 25, que sé, no és aquest el tema. Però quan hi ha d'haver interacció, el temps és fonamental i, per tant, el número de joguines no pot superar el que és raonable en un temps raonable.
Clar.
Ni passat el dia, al matí del dia 6.
Més enllà de les joguines, també tenim els jocs, no? Jocs de lleure, jocs al carrer, jocs de taula... Això també hem de buscar la manera de poder-ho fomentar com a pares.
A la jornada que vam fer l'any passat, la gent de quilòmetre zero vam quedar com... Se'ns va fer evident un fet, clar, alguns de nosaltres ja som d'una determinada edat, i vam identificar possibles jocs tradicionals que podien ser recuperats. Vam portar el senyor Mateu Comelles, que és un personatge, un senyor de 90 anys, que si haguessis vist com feia jugar la canalla amb les baldufes, era una meravella. I vàrem veure que dins tot el que és els jocs tradicionals, els jocs de carrer, hi ha com un rerefons que em sembla que caldríem recuperar. Que caldria recuperar per tornar a introduir espais especialment oberts i especialment creatius i incentivadors de creativitat i d'imaginació i que hem aparcat d'una manera absoluta. Per això cal una ciutat diferent, això és veritat, calen espais lliures on els nanos es puguin trobar, els nens i les nenes puguin compartir coses de manera lliure i segura, però aquest és un aspecte que volíem destacar. Com també el fet de que hi ha ofertes, aquí a Sabadell en tenim alguna de molt bona, com és l'Obrador o el Fas Llobet, que fa del lleure un espai d'aprenentatge per la introducció a les tecnologies bàsiques d'un ciutadà o una ciutadana. Una oferta que fa perfectament compatible espais de lleure amb espais de creixement dins el món tecnològic, amb el sentit més ampli del concepte tecnològic. Per tant, tot aquest lleure especialment creatiu i especialment orientat al creixement de la canalla és especialment també interessant, molts especialment, però és així. I els jocs de taula. I els jocs de taula, que cada vegada més són transversals, cada vegada hi ha més ofertes de tipus transversal que amb el que es poden jugar infants i adults i molt vinculats, per exemple, al desenvolupament dels valors, de valors relacionats amb la creativitat, amb l'actitud crítica, amb la solidaritat, amb l'emprenedoria, la cooperació, la sostenibilitat, etc. És a dir, hi ha tota una oferta interessant de jocs transversals que ens permeten obrir-nos a unes dimensions que fins ara no eren tan clares. Eren molt, molt simples els jocs de taula per interactuar infants i adults. Ara ja no tant. Hi ha alguns exemples, el Kid Nellis o el Bis Nellis d'aquí Sabadell.
De quilòmetre zero, el que explicàvem.
Sí, el Caruba també, per exemple, que he vist que és un joc que permet per juniors i per infants una interacció amb infants i joves. Vaja, n'hi ha ofertes múltiples, no cal ara dir-ne més.
De fet, fa uns anys Ikea va sorprenir amb aquest anunci, escoltem-lo.
Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros.
Queridos papás,
quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa.
Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso.
Me gustaría que cenarais más con nosotros.
Quiero que me hagáis cosquillas.
Y que les leamos un cuento.
Quiero que estemos un día juntos.
No puedo.
Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros.
¿Quieres jugar más al fútbol conmigo?
¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad?
Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no.
Tienen demasiados juguetes siempre.
Clar, en el fons és el que estàvem dient, no? El que demanen molt als nens és temps, no? Al final.
Temps de qualitat. És a dir, aquí el que tampoc podem és entrar en una dinàmica de culpabilitzacions. No ens culpabilitzem tant, però tinguem clar que hem de dedicar temps a la canalla i temps de qualitat. I de qualitat era el que us deia, sense simultànies, introduint-nos realment en el joc amb ells, que ells tinguin la satisfacció del valor afegit que significa que nosaltres siguem presents i sempre que això signifiqui no perdre'ls, no treure'ls el protagonisme, no deixar-los, diríem, no ocupar-los la seva iniciativa, no treure valor al joc. I tot, que realment el joc sigui una mostra de vida, i tornem a dir, una mostra de vida plena de sentiments, plena d'emocions, però plena també d'interaccions, plena d'aprenentatges de lingüístics i lògics i artístics i musicals. És a dir, tot un espai de vida. I jo penso que les criatures tots hem necessitat això. I que podem jugar sense l'adult, és evident. Que poden jugar, que poden desenvolupar activitat de creixement de manera autònoma, segur. Però l'adult és necessari amb presència de qualitat.
Clar, al final és un repte també en la societat d'avui dia que ens ha ensenyat a tenir el cervell sempre com dividit en dos, no? I en fer les simultaneïtats, que deies tu. Ens costa molt estar concentrats en una sola cosa perquè el cap se'ns en va sempre cap a les mil coses que hi tenim a dins, no? I també potser és un exercici com a adults bo per rebaixar-nos, no? També a vegades.
Les relacions personals, no només les relacionades amb els adults, són relacions integrals. És a dir, quan tu et relaciones amb una altra persona, amb unes altres persones, és bo que ho facis de manera integral, no de manera això, parcial i estan amb 10 coses alhora, no. Si estàs amb uns companys, si estàs amb la teva parella, si estàs amb els teus fills, si estàs amb els teus pares, si estàs amb relacions personals, o les fem integrals o perden molt de tota la seva qualitat.
De fet, una altra qüestió que et volia comentar en aquest cas, que no hem parlat, que és els materials, no?, de com han de ser aquestes joguines, que també és un altre aspecte, no?, també important. Què hem d'optar? Quins materials són els que hauríem de prioritzar?
Mira, hi ha una cosa que es dona, eh? Normalment, la joguina que fomenta més interacció, que és més, per dir-ho així, més creativa, que se deixa més espai a la creació, sovint respon tant en matèries primeres com en processos de producció, respon als criteris de sostenibilitat. Explotacions sostenibles de fustes, hi ha molta joguina de fusta, seguint la cultura alemana o francesa. Hi ha construccions que són segures, tenen molt en compte la manipulació activa que n'ha de fer el nen o la nena d'aquestes joguines, els tins, les robes, tot tenen components sostenibles. Per tant, moltes de les caracteritzacions que hem fet de les joguines a escollir alhora coincideixen en que són normalment elaborades a partir de processos i de matèries perfectament compatibles amb la sostenibilitat. Per tant, quasi bé que redundant. Sí que hi ha també generació dins el món audiovisual de propostes interactives i que fomenten habilitats molt importants i necessàries per la vida en la que estem. Però la joguina que està d'alguna manera que és respectuosa quant als seus components amb la sostenibilitat acostuma a ser una joguina perfectament alineada amb l'activitat de joc i per tant amb la creativitat, la imaginació, la manipulació o el desenvolupament motriu del nen o de la nena.
Doncs reptes apuntats, la feinada que tenen les famílies ara que toca fer la carta als Reis per portar-la als ambaixadors i fer-la arribar a ses majestats, doncs per trobar aquesta joguina que ens pugui fomentar també aquest aprenentatge, que pugui anar més enllà del que és simplement el joc que sempre ensenya, però que sigui també un aprenentatge útil el que ens ha explicat avui el Josep Alginet. Josep, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que molt bon any.
Molt
que aquesta
bon
setmana
any.
Toca anar dient això, eh? Molt bon any, que vagi molt bé. Adéu.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins a 2:15.